Avui, Rosa Maria, parlem d'una literatura, la polonesa, que viu un bon moment, no?, en les lletres europees.
Doncs podríem dir que sí. Aquesta tarda us parlaré de literatura polonesa i és veritat que últimament s'han publicat força llibres escrits per escriptors polonesos. Per exemple, El Acantilado ha publicat La mosca, del Sławomir Mrozek, o El colloquio sobre Dante, de l'Osip Mandelstam. Però jo us parlaré d'un polonès conegut sobretot a partir d'una pel·lícula. En realitat, avui faré, Carme, amb el teu permís, una cosa una mica diferent del que és habitual en aquesta secció. No us porto pròpiament un escriptor, us porto un músic, un pianista excepcional que va escriure un llibre de memòries. Es tracta del Władysław Szpilman i el llibre del qual us vull parlar és El pianista del gueto de Varsovia.
Que suposo que deu ser el llibre que va inspirar la pel·lícula del pianista de Roman Polanski.
I tant, una pel·lícula de la qual el mateix director polonès, per cert, va dir que era un gran testimoni del poder de la música, de la força que dona la música a les persones. El Polanski va viure al gueto de Varsovia, recordem-ho, i va perdre la seva mare en un camp de concentració nazi. Per tant, la pel·lícula, en certa manera, explica una mica la seva pròpia història. Pel pianista, ell va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes i l'Òscar a la millor direcció. Sentim un fragment de la banda sonora.
Música de Chopin, de la banda sonora del pianista. De tota manera, la música té un paper important no només en aquesta pel·lícula, sinó també en moltes novel·les, no? És un tema força habitual.
La relació de la literatura amb la música es pot percebre des de diferents vessants. Hi ha obres que parlen de música, com per exemple el Jaume Cabré i una novel·la que va fer que es deia Viatge d'hivern. Obres tan poètiques on el llenguatge es fa música. Seria el cas de la novel·la de la qual vam parlar la setmana passada, La neta del senyor Lin, del Philippe Claudel. O escriptors que han viscut amb passió desmesurada la música. Joan Maragall, per exemple, no? Un autor d'aquí. I fins i tot obres literàries que han inspirat peces musicals. Per tant, veieu que la relació entre música i literatura és amplíssima.
I ara també recordo un llibre del qual aquest sí ja vam parlar fa temps, eh? Una música constant, sí. De Vikram Seth, que també unia música i literatura.
I tant.
Tornem, Rosa Maria, al nostre músic escriptor d'avui, el nostre músic escriptor polonès. Qui va ser Władysław Szpilman?
A veure, el Władysław Szpilman va néixer el 1911 en el si d'una família jueva. Ell va estudiar piano al Conservatori de Varsovia i a l'Acadèmia d'Arts de Berlín. Per tant, ens trobem amb un pianista amb una gran formació, un bon pianista. Treballava per la Ràdio Nacional de Polònia quan les tropes nazis van ocupar Varsovia i va viure, desgraciadament, de primera mà la creació del gueto jueu i la deportació de tota la seva família a Treblinka. Ell va sobreviure miraculosament a la guerra gràcies a un oficial alemany que no va tenir la mateixa sort i ell va morir. Un cop acabada la guerra va ser director musical a la Ràdio Nacional de Polònia i va consagrar completament la seva vida al piano com a concertista i més tard com a compositor. I va morir només fa 6 anys a Varsovia.
Aquest és el vessant musical de Szpilman, però avui ens presentes també l'Szpilman escriptor.
Sí, el Władysław Szpilman va escriure El pianista del gueto de Varsovia, precisament en aquesta ciutat, a Varsovia, just després de la guerra. Aquestes memòries van ser publicades per primera vegada a Polònia el 1946 amb el títol de Mort d'una ciutat, però van ser retirades poc després de la circulació. En ple estalinisme, esclar, aquest era un llibre massa incòmode per una Europa de l'est que no volia admetre cap complicitat de tots aquells russos, polonesos, ucraïnesos, lituans i fins i tot jueus que havien col·laborat amb el nazisme.
de llibres sobre el nazisme, se n'han escrit molts. Quina és la particularitat d'aquest?
Doncs jo diria que, a diferència de molts llibres que s'han escrit anys i dècades després de l'alliberament, El pianista del gueto de Varsovia va ser escrit just després de la guerra. I això és molt important, sense victimisme, sense ànim de revenja, amb una gran precisió, amb una gran fredor, i això pot arribar, jo crec, a sorprendre molt els lectors. Però, a més, aquest volum inclou un altre testimoni excepcional. Hi ha un pròleg del fill del pianista, on explica com va descobrir aquest llibre i parla del seu pare i de la seva relació amb la música. El fill explica que als 12 anys, només amb 12 anys, va agafar el llibre d'un racó de la llibreria familiar, el llibre ja estava escrit, el llibre s'havia publicat i s'havia retirat, no, del mercat, i el seu pare sabia que l'havia llegit, però que no en van parlar mai. Va ser molts anys després que un amic de la família, que després hi va escriure l'epíleg, li va dir que aquell llibre era un document històric importantíssim i que valia molt, molt la pena publicar-lo per donar-lo a conèixer, doncs, a diferents generacions. A més de la novel·la pròpiament i del pròleg de la novel·la escrit pel fill, també hi trobareu en aquest llibre el dietari, una part del dietari de l'oficial que li va salvar la vida al pianista, que va morir en un camp de presoners de guerra a Stalingrad. I, a més, hi ha un epíleg d'aquest amic de la família que va aconsellar la publicació del llibre, que era un assagista alemany. Aquí el Bratislau Spielmann va demanar que escrigués unes notes per als lectors al cap de mig segle dels esdeveniments que narra el llibre.
Caram, o sigui que estem parlant de la novel·la, el pròleg, l'epíleg i del dietari de l'oficial alemany en el mateix volum.
En el mateix volum, exacte.
El pianista Spielmann només devia escriure però aquest llibre, no? On el trobem?
Mireu, s'ha publicat la cinquena edició del Pianista del gueto de Varsovia a l'editorial Empúries, en la traducció de Josep Marco, i en castellà el va editar Amaranto Ediciones.
Rosa Maria, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Per aquesta peça literària i musical.
Avui hem fet una cosa doble, diguéssim.
I avui marxem de viatge amb la Marta Ballesta. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda al programa.
Gràcies i, a més, encantada de sentir aquesta música que ens va fantàstic.
La música de Chopin?
Sí, per parlar de Varsovia i, a més, també del poble originari d'on era Chopin.
Aquesta és l'escapada que ens proposaràs després, eh? Molt bé. O sigui, deixem la sorpresa pel final.
Exacte.
I comencem a Varsovia.
La ciutat més gran de Polònia, a més de la seva capital, tot i que només des de fa uns anys, des de 1956, perquè abans estava a Cracòvia. El rei va ser qui va decidir traslladar la capitalitat a Varsovia. Està situada també al centre del país, on passen les principals rutes comercials, i a la riba del riu Vístula. 1.600.000 habitants, eh? Més petita que Barcelona.
Capital petitoneta,
sí. I bé, doncs el nom de la ciutat, Warszawa, en polonès, a les Varsovia, no? ens és més fàcil, és la unió de Warszaw i Sawa. Diu la llegenda que Warszaw era un pobre pescador, molt humil, i que Sawa era una sirena. I d'aquí, doncs, deduïm que la unió de tots dos va donar també el nom a la ciutat. De fet, des de la segona meitat del segle XVII, l'emblema de Varsovia és una sirena amb una espasa i amb un escut protector que representa la criatura que també, segons la tradició, va ordenar la fundació de la ciutat. Bé, és aquella mitologia que sempre hi ha
ens agrada,
a totes les ciutats.
De fet, el nostre programa ja es diu El rapte d'Europa per la mitologia, Aquí és un pescador i una sirena, nosaltres és Zeus convertit en toro i la princesa Europa, però vaja, si fa o no fa.
Thank you. música que ens porta també cap a l'est, ara parlant d'aquests orígens, home, la ciutat d'avui no té res a veure amb aquella Varsovia originària, ni de fet hi ha un altre punt d'inflexió, tampoc no té res a veure amb la ciutat d'abans de la Segona Guerra Mundial. El conflicte va devastar absolutament...
El gueto que ens explicava abans la Rosa Maria Bertroli amb el pianista, no?
I que
el
realment...
gueto ja no existeix tampoc, pràcticament.
No. La ciutat ha estat totalment reconstruïda. Pensem que el conflicte, l'ocupació nazi, vaja, el 85% de la ciutat es va destruir, a part, evidentment, doncs, això, les 700.000 persones que hi van morir, no? Amb la pau i gràcies als esforços del poble i també del poble a l'estranger, de les comunitats poloneses a l'estranger, doncs, els castells, els monuments, les catedrals i els edificis que sempre havien estat l'ànima de Varsovia van ser restaurats molt curosament i ara continuen per a les properes generacions. Els llocs d'interès històric que us recomanarem estan tots força a prop, estan al centre, així que el millor és fer una bona passejada, recórrer a peu aquests carrers, i això sí, si us heu de desplaçar més lluny, doncs en tot cas un taxi, que hem de dir que si s'agafen a les parades senyalitzades tenen una tarifa força més econòmica que la resta d'Europa. I l'única recomanació que faríem als turistes és, sobretot, fixeu-vos amb les portes que posi que són d'una companyia de radiotaxi, perquè si no... Potser, com passa amb altres ciutats...
A l'hora de pagar tens problemes.
Sí, us podeu endur un petit ensurt. De tota manera, si us voleu moure entre ciutat, també el tramvia, perfectament. En tot cas, és una ciutat planíssima de coses a veure, de monuments, de llocs d'interès cultural, n'hi ha centenars, i per tant és molt complicat triar, i menys amb aquests pocs minuts que tenim. I a més, tenint en compte que els museus són força econòmics també, i que les esglésies i les catedrals no cobren entrada. Mm. Que són les coses que quan vas a Roma, per exemple, doncs...
La butxaca...
Sí, fa bastanta ràbia, no? No ho sé, una zona que crec que no us hauríeu de perdre és la que es coneix com a Ruta Reial, que hi trobareu doncs, tota aquesta mostra de monuments, de palaus que van sobreviure als bombardeigs o que bé van ser doncs, després restaurats i que doncs, val molt la pena de veure'ls, a més de poder parar-se a un restaurant o uns cafès que estan plens d'encant i que això, bueno, un viatge doncs, també està molt bé, no? Una visita obligada al Palau Reial, el Zamek Krolevski. És un castell que va ser reconstruït durant les dècades dels 70 i els 80, però allò que no t'ho sembla, és perquè diuen els llibres, que si no se sabria. És com si la construcció original, que va servir també de residència als reis polonesos als segles XVII i XVIII, doncs hagués sobreviscut tal qual al pas del temps. A més, aquest palau va ser la seu del Parlament polonès durant un temps, però ara, doncs, com molts altres llocs institucional, museu i mostra d'objectes. Un cop visitat el palau, podeu creuar el pont que uneix aquest edifici amb la catedral de Sant Joan, que és una altra de la catedral, sempre una de les icones de tota ciutat. Aquest pont és un pont per a vianants i està cobert i us portarà aquesta catedral que té un gran fons de peces d'art gòtic. Evidentment, la catedral també va patir les conseqüències de la guerra i també va ser reconstruïda, no? Va ser que aquest pont que uneix el palau amb la catedral va ser construït precisament per protegir els monarques que, quan hi vivien, van tenir un intent d'assassinat. El rei
podien
que va...
fugir per aquest pont cobert.
Exacte. Ah. Exacte, exacte. Aquest podria ser un passeig d'aquells indispensables per fer-te una idea global de la ciutat, però, evidentment, hi ha moltíssimes més coses a visitar. Per exemple, us podríeu, els turistes, doncs, la gent que ens escolti, es podrien acostar al Gran Teatre, a la plaça del mateix nom, a la plaça del Teatre. És un edifici força impressionant, de mitjans del segle XIX, i que en aquell moment va esdevenir el teatre més gran d'Europa. Va ser una obra d'aquelles comentades, no? També va ser destruït pels bombardejos, i actualment només se'n conserva part de la façana amb columnes. Aquesta no va poder ser reconstruïda totalment. Un altre lloc, la Barbacana, un bastió feudal d'estil gòtic que va construir Giovanni Battista de Venècia al segle XVI, i l'edifici, que és de totxana vermella, té una forma semicircular i està coronada amb un àtic renaixentista. Ara, doncs, també, museu, exposicions temporal. No? Sembla mentida, com espais que havien tingut molta importància en determinades
ara
èpoques.
Ara també, però d'un altre tipus.
Exacte, d'una altra manera. Sí. I de la quantitat enorme de museus que podríeu visitar, com que no els podem ni tan sols enumerar, jo potser em quedaria amunt, al Museu Històric de Varsovia. Allà es fa una immersió absoluta en aquest procés de destrucció que, com veieu, està present a tot arreu. Doncs allà podreu veure pas a pas el que hi va passar i després com es va reconstruir. en tot cas així doncs, agafes més idea de tot aquest procés. Mm-hmm.
I sobretot, per nosaltres que ens agrada passejar, que això ho diem cada cap de setmana, el barri antic, perquè està, vaja, reconstruït completament, que més, pel que recordo de quan hi vaig ser, el van reconstruir pedra a pedra, desmuntant cases històriques d'altres zones del país que havien sobreviscut a la Segona Guerra Mundial i després van tornar a refer tot aquest barri antic tal com era abans i val molt la pena, és encantador, sí, sí.
Doncs a passejar, no?
A passejar, però l'escapada també.
Sí, sí, teniu molts dies, perquè és això, Varsovia, no us l'acabareu, però voleu fer aquesta escapada, abans parlant de Chopin, doncs a 50 quilòmetres només de Varsovia hi ha Zelazowa Wola, que amb aquest nom impossible, aquest és el petit poble on va néixer Frédéric Chopin. La seva casa natal està oberta al públic, es conserven alguns dels objectes personals del compositor i, a més, està reconstruïda en l'estil i en l'ambient de l'època romàntica a Polònia, és a dir, que val força la pena. A més, hi ha uns jardins que envolten la casa, que també ve de gust allò a l'estiu, sobretot ara viatjar en temps que fa caloreta, donar-hi un passeig, i els diumenges es fan concerts en piano de les peces del compositor. Així que el pack perfecte.
El pack perfecte es completa amb l'avió.
Sí, el que passa que aquí la cosa val la pena que tingueu uns dies, eh? És una mica car. Mm. Pel proper cap de setmana, clar, hem de pensar que comença temporada alta, és 30 de juny, 2 de juliol, amb altres dates està comprovat, ho hem comprovat, que seria bastant més econòmic, així que si us voleu esperar al setembre, quan ja no hi ha tant d'allò, aglomeració, doncs millor. En tot cas, si voleu anar el cap de setmana que ve, Lot Polish Airlines, amb un vol directe Barcelona-Varsovia, 339 euros. I si no, teniu l'altra opció, si potser per horaris us va millor, Lufthansa, fa escala a Múnich i val 365 euros.
Molt bé. Mira, o per qui vulgui anar de vacances aquest estiu, que aleshores més... li surt a compte si està més dies i veu més país.
Sí, que n'hi ha per veure, n'hi ha.
Molt bé, Marta Ballesta, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Mira, amb tu arribem a les 4 de la tarda i gairebé que pleguem.